Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història, www.cch.cat.
Bé, bona tarda, benvinguts a tots. Gràcies per venir a aquest acte d'organitzar el Cercle Català d'Història. Avui, com sabeu, presentarem un llibre d'en Jordi Peñarroja, aquí tots coneixeu. Concretament és El president a París, un llibre que bàsicament centra en el personatge del president Macià. I bé, no m'estendré gaire perquè el que ens importa a tots és escoltar avui els dos convidats. Només vull recordar-vos que després d'aquest acte, a 2:15 del vespre, organitzem un sopar tertúlia al pis a dalt d'aquest mateix centre, i els que vulgueu participar d'aquest sopar, allà podrem continuar conversant amb els dos convidats sobre el tema d'avui i sobre aquells temes que també us interessin de la història del país. Avui també, junt amb en Jordi Peñarroja, ens acompanya la Mercè Artigas, que és bibliotecària i és llicenciada en Història de l'Art, i és la persona que ens farà una introducció a l'obra d'en Jordi. És una persona que, a més a més, coneix bé com la gestació d'aquest llibre, per la qual parlarem coneixement de causa. Així doncs, Mercè, endavant.
Moltes gràcies. Com ha dit el company, que no recordo el seu nom, doncs soc bibliotecària documentalista i també puntualment he fet algunes traduccions del francès. I justament aquesta història comença una mica amb la recerca documental, la recerca d'un llibre en francès, que era La Catalogne Rebelle, que en Jordi buscava per alimentar la idea que tenia de realitzar un projecte. El projecte no era un llibre, no es tractava de fer una novel·la ni una obra narrativa, sinó que tenia una proposta d'escriure un guió cinematogràfic amb vista a rodar una pel·lícula sobre el tema del judici del coronel Macià a causa dels fets de Prats de Molló. Aquest llibre és el punt de partida, vaig trobar la recerca del llibre i vam seguir en contacte mentre el desenvolupament del seu treball d'escriptura a partir d'aquesta documentació i altres, perquè en Jordi és un especialista dels arxius i les biblioteques i sempre està, i d'internet també, diguem-ho tot, però sempre està molt ben documentat. El seu treball té una base documental molt sòlida. A partir d'aquí, aquest projecte el va desenvolupar i jo vaig anar llegint i seguint de prop, perquè sóc una lectora atenta, quan em proposen llegir algun manuscrit o algun text inèdit, ho faig molt a gust. I tinc molt de costum de fer-ho perquè tinc molts amics, escriptors o persones que escriuen. Potser no tots són escriptors, però gent que escriuen. Aquest projecte, malauradament, de guió de film, no va tirar endavant. Com molts projectes, es va quedar encallat i el text, el treball ja elaborat, va quedar en espera. Fins que en un moment determinat en Jordi va decidir convertir-lo a la narrativa literària per fer-ne una altra cosa. Perquè era un treball acurat i en el qual hi havia dedicat molt temps i va fer aquesta conversió. I aquesta conversió és molt interessant, jo dic i penso que va ser com un treball d'alquimista, perquè d'un guió cinematogràfic amb una sèrie de dades com indicacions de llum, de plànols, de descripcions de l'entorn destinades al treball pràctic, ell en va fer, el va transformar, en aquest procés, diguem, de transformació del guió pràctic i destinat a un treball concret, li va donar un caire pròpiament literari, però va ser com, diguem, que em va sortir enfortit el text. Més perfilat, més nítid, més precís i més interessant. Realment l'escriptura se'm va enfortir, l'escriptura literària. I això és aquest procés que vaig seguir de prop i sempre llegint la transformació del text fins a arribar a la forma, no la forma que veureu en el llibre que està editat, sinó que va tenir dos moments també. Primerament va escriure situant l'acció l'any 38 i que acabava amb la derrota l'any 39, i després en canvi, quan en vista de l'edició va fer una nova escriptura, partint de l'acció el 1937 i que acaba, no, sí, l'any 37 doncs, no arriba a la, al final, sinó que s'acaba, per exemple, en el film, ara m'estic fent, no? Perdoneu, el film que s'està rodant dins d'aquest llibre acaba el 19, en el moment de la proclamació de la República pel president Macià el 14 d'abril, de la República Catalana. Això és dins del film, perquè aquest llibre té diversos palaços. L'acció és el judici, gràcies a Montlloc, però transcorre el 1937, però fa referència a uns fets ocorreguts 11 anys abans. No vull explicar l'argument, però sí que hi ha una cosa interessant, que és la cruïlla o la trobada entre uns actors que l'any 37 se'ls ha contractat per rodar un film. Estic una mica... No tinc gaire costum, em perdonareu si no estic molt equitat, però no tinc gaire costum de parlar en públic i us demano disculpes perquè veig que no estic dient el que pensava dir, dic altres coses que no es consulten i em perdonareu. Només dir-vos tres coses de la lectura d'aquest llibre. Primerament, aquesta confluència d'aquests dos plànols de la història real, que són aquests actors contractats per realitzar un film. Laia Films és, doncs, el film de propaganda de la Generalitat de Catalunya en aquell moment, i que estan abocant, i amb un guió que es refereix als fets de 1926, la Teresa Molló. Llavors, la diferència d'aquells és molt poca, 11 anys enrere, és gairebé imperceptible, però està ple de detalls tant en el vestit com en les paraules que sí marquen aquesta diferència. Però aquesta circulació entre aquests dos temps és molt interessant, és molt subtil. Això d'una banda. D'altra banda, en Jordi Peña Roja té una característica per la gent que ja l'ha llegit, és que utilitza una ironia molt fina i molt Peña Roja. És a dir, quan un cop les localitzat i les identificat, veus que és un signe d'identificació de la seva manera d'escriure i ho fa somriure. Diu coses com, per exemple, comença al començament, diu 1937, any del senyor, o no. Això ja és Peña Roja, o sigui, aquest o no és un petit contrapunt. Quan parla, fa al·lusió als dies de la Revolució Francesa, diu gloriosos, històrics, histèrics, eròtics. A banda del fet que és molt rítmic, és uns conceptes que ell alinea, el posa un al costat de l'altre, i és una forma molt característica seva, de fer aquest tipus de qualificatius, que és una mena de joc analògic de l'un a l'altre, que té un efecte molt, molt agradable pel lector, i també rítmic, com dic, també és molt important. Després, aquesta part irònica, està tot esquitxat de petites ironies, però tot això acompanyat d'una quantitat immensa de detalls, de fets de la vida quotidiana d'aquell moment, molt real. Per exemple, els personatges que estan rodant el film, els actors, parlen entre ells en els moments de descans i, per exemple, es pregunta en un moment determinat què se'n sap de l'Andreu Nin. És el 37, és l'estiu del 37, i aquesta gent és el moment en què hi ha el problema amb el POM, i tot això surt reflectit en les converses entre la gent, i tot és matemàticament ben col·locat en el moment oportú. I després, també un altre element que surt molt en el llibre és que té moltes referències al cinema i als cineastes d'aquest moment. Desconeguts per la majoria de nosaltres, però en Jordi, que és un especialista del cinema i de la fotografia, sap moltes coses en aquest camp. I en cita persones com l'Armand Guerra, o Armando Guerra, no sé si es coneix en castellà o en català.
Era valencià.
Era valencià. Després parla també d'aquest documental de la conquesta de Terol, molt concretament, que és un moment, diguem, dolç en tot el problema, el conflicte de la guerra. I bé, tot això no està ple. I després, res més, recordar aquest joc subtil, que és molt important, és molt agradable llegir, de la gent que viu un moment, estan eufòrics d'aquesta gent, en plena guerra, bombardejos per tot arreu, però estan fent una cosa, són uns privilegiats, estan treballant en un projecte creatiu, un film, sobre un moment històric de Catalunya important. Tots tenen unes vides molt complexes, hi ha molts personatges, veureu que té una cosa molt bona al llibre, i és que al final hi ha tota una llista de les personalitats que surten amb la seva, amb quin ofici fan cada un d'ells, quin és el seu rol, perquè evidentment hi ha moltes persones i és molt útil tenir això a la mà per poder saber qui és el director de fotografia, qui és l'ajudant de direcció, qui és el meritori, perquè si no realment un es fa amb ell. Naturalment passen moltes coses entre aquests personatges. I no diré res més, perquè em sembla que parlen molt, però confesso que de tot això que us he dit, no havia previst de dir-ho d'aquesta manera, però ha sortit com ha sortit. En tot cas, us recomano la lectura del llibre, que com sabeu és editat per Llibres de l'Índex. L'editor havia de ser aquí amb nosaltres, es deu haver perdut pel camí, però això pot passar, dona. És una persona que en sap molt també, té molta traça presentant llibres, no tant com jo, però no està aquí, potser arribarà al final. En tot cas és un bon editor, potser és una persona impuntual, però és un bon editor i aquest llibre està molt ben editat també des del punt de vista físic. I ara en Jordi parlarà, que és el més adequat per parlar del seu propi llibre. Endavant.
Bé, bona nit. Jo per parlar del llibre començaré parlant, ja que s'acaba de parlar d'ell, començaré parlant de l'editor. De l'editor invisible. Aquest és el segon llibre que jo vaig publicar en Llibres de l'Índex. El primer, que és un llibre fantòxic, no és de narrativa. És un llibre que es diu Edificis viatgers de Barcelona. Va ser un llibre d'encàrrec. Va ser un llibre d'encàrrec i va ser un risc que va prendre en Josep Maria Orteu perquè no em coneixia com a escriptor. Jo ja havia publicat coses però ell no em coneixia. I es va arriscar a encarregar-me un llibre complex, complicat. I llavors, a mesura que el llibre s'anava fent i jo li anava portant coses d'aquest llibre dels edificis viatgers, tenia aquest i un bon dia li vaig portar i li vaig dir, Josep Maria, llegeix-te això, dic, és una novel·la. Ja sé que les novel·les no són la teva plana. Dic, però llegeix-te'l perquè t'interessarà. Dic, i no t'ho dic perquè el publiquis, t'ho dic perquè a tu, com persona, t'interessarà. Perquè, en fi, jo ja sabia de quin peu calçava, aleshores. I va ser molt divertit perquè el Josep Maria és un editor que li costa molt llegir l'original. És una cosa molt, molt curiosa. I tampoc no té un lector contractat perquè li faci aquesta feina, perquè és una editorial molt petita i la cosa no dona per tant. O sigui, llavors és ell qui s'ha de llegir els llibres. I no se'l llegia. No se'l llegia fins que un bon dia, quan l'altre, el llibre dels edificis viatgers, ja estava gairebé a punt per entrar a la impremta, em diu, Jordi, ja m'he llegit el president de París. Dic, ah, gran notícia. Dic, i què? Diu, oh, m'ha agradat molt. Dic, ah, molt bé. Dic, doncs llavors jo et vull demanar un favor, digues. Dic, recomana'm algun editor que el vulgui, que el pugui editar. Llavors el Josep Maria em va dir, ah, és que havia pensat editar-te'l jo. I llavors li va dir, ah, doncs si tu el vols editar, endavant, jo encantat. Vull dir, no tinc per què canviar d'editor. I així va ser com va sortir el publicat del president de París. El president de París, evidentment, el president és el president Macià i el París és el París és el perill del judici. Però també és el perill, que també surt, el perill de l'Exposició Universal de 1937. Perquè el llibre, com ha dit la Mercè, juga molt amb aquests dos temps. Juga molt amb aquests dos temps i, a més, un dels objectius d'aquest llibre és expressar la continuïtat d'un procés històric. O sigui que el complot de Prats de Molló i el seu judici són una part d'una història que té una continuïtat i que encara continua. I això és un objectiu que en el llibre, vull dir, queda bastant clara. Bueno, encara que ho digui jo. Queda bastant clara. Llavors, el llibre s'acaba amb un brindis. Perquè és una única manera d'acabar un llibre. Les pel·lícules, el més bonic és acabar-les amb un petó, perquè queda molt bé, no? Una paraqueta que fa mama, vull dir, queda molt bé. O si no, doncs disfruten com a amics, vull dir, allò, vull dir, intueixo que aquest és el principi d'una gran amistat, però vaja, sempre busco una cosa d'aquestes. I en canvi, en un llibre, un brindis queda molt bé. I, evidentment, en un llibre sobre la nostra història, el brindis ha de ser escollit. I la frase escollida pel brindis d'aquest llibre, el brindis final, és per la llibertat. Ara, si voleu fer alguna pregunta, doncs tenim temps perquè pregunteu. Aquí hi ha gent que s'ha llegit el llibre, hi ha gent que no, però, en fi, la paraula aquí és lliure. A més, penseu que aquesta és una sala històrica. Aquí és on havia estat la mítica palestra d'abans de la guerra. O sigui que és un valor afegit. I ara...
Aquest valor afegit també, que jo me n'he oblidat.
Ah, sí.
El guionista del film del llibre.
Hi ha un personatge que surt en els dos temps, en el del judici i en el de la pel·lícula que es filma sobre aquest judici l'any 37, produïda per Laia Films, que era la productora de la Generalitat, que és en Josep Carné Ribalta. En Josep Carné Ribalta, en el moment de produir-se el fet de Prats de Molló, era el secretari de Macià. Llavors, quan després del judici Macià va fer aquell famós viatge per Sud-amèrica, quan van arribar a Cuba, en Carné Ribalta es va acomiadar d'en Macià, que encara no era president, i se'n va anar a treballar als Estats Units. I va anar a Hollywood. I a Hollywood va estar treballant de guionista a la Paramount. Llavors, l'any 31, quan es va acabar per segona vegada la monarquia borbònica a l'estat espanyol, en Carné Ribalta va parlar amb els directius de la Paramount per dir que estava molt content de treballar allà, que s'hi trobava molt bé, però que, tenint en compte els canvis polítics que s'havien produït aquí, que en volia tornar. Els de la Paramount li van dir que ells també estaven molt contents del seu treball, i li van oferir la possibilitat de que ell vingués aquí com l'home de la Paramount a Catalunya. Llavors, el propòsit de la Paramount era muntar uns estudis amb l'últim de la tecnologia americana per fer pel·lícules sonores i el que convingués, si en Carnet Ribalta aconseguia interessar financers catalans per formar una societat paritària amb la meitat del capital de la Paramount i la meitat del capital català. Això no li va sortir bé i llavors doncs, va acceptar un càrrec no gaire important, diria el Departament d'Ensenyament. El Departament d'Ensenyament, el senyor Carnet Ribalta, l'any 34 va muntar un servei de cine didàctic per les escoles. Passa el temps, l'any 36, el nomenen director general d'espectacles cinematogràfics i durant la guerra en Carnet Ribalta, entre altres coses, prepara la infraestructura per una futura indústria cinematogràfica catalana, començant per una escola de cine, que estava preparada i a punt d'entrar en funcionament quan va acabar la guerra. Amb la qual cosa se'n va anar tot a Morris i en Carnet Ribalta va tornar als Estats Units a treballar a la mare de guionista. Allà els guions els fan amb equip i molta gent i més en aquella època que feien tantes pel·lícules. A la novel·la en Carnet Ribalta és el guionista d'aquesta pel·lícula sobre els extraterrestres en Molló, que no es va arribar a filmar, que no es va fer mai, que és una invencionera, és una pel·lícula de la novel·la, però que si s'hagués fet, la persona més indicada per fer el guió d'aquesta pel·lícula era en Carnet Ribalta. Per què? Perquè hi havia estat i era guionista. Per tant, aquest llibre, encara que no ho digui, en certa manera és un homenatge al balaguerí Josep Carnet Ribalta. Cosa que convé subratllar tenint en compte que som el centre comarcal de Lleida. En el llibre també surten esmentats altres personatges lleidatans, un d'ells molt poc conegut, que és en Josep Pané, pagès de la Fuliola, que era del bloc obrer i camperol, que es va integrar en el FUM, i que a la guerra va estar a les ordres d'en Rovira al front d'Osca. I en allà va ser cap de centúria de la unitat a la qual hi va anar a petar un milicià voluntari anglès llarg i prim prens d'en Bufa que es deia Eric Blair i que tothom coneix com George Orwell, que era el seu nom de lletres. George Orwell, que té un llibre sobre la seva experiència de la guerra i del 16 de maig que es diu Homenatge a Catalunya. Un llibre que s'ha reeditat moltes vegades des d'aquí, des dels anys 60, finals dels anys 60, el va editar l'editorial aquella que tenia en Reventós. Ara no me'n recordo com, ara no em surt el nom. Bé, en aquest homenatge a Catalunya, l'Orwell explica una acció nocturna com un exemple brillant i perfecte de tàctica militar comandat per aquest cap de centúria, el nom del qual no esmenta per raons de seguretat perquè el llibre va sortir publicat a Anglaterra quan aquí la guerra encara durava i ja es veia que guanyarien els patxes, i llavors per evitar la possibilitat de que si en Paner queia presoner doncs no hi haguessin represàlies, doncs va silenciar el seu nom. Aquí, a la novel·la, surt un personatge que és inventat, però que aquest personatge figura que ha estat a la mateixa unitat que l'Orwell i que el Paner i que parla d'aquests personatges. Bé, si voleu dir alguna altra cosa, doncs sí, si voleu vosaltres.
Simplement per tancar el gel, et voldria fer dues preguntes, ens comencem amb de preguntes. Una és merament tècnica. En el teu llibre veig que utilitzes la tècnica de capítols curts, de dos, tres fulls, bàsicament,
sí.
I que entenc que és un llibre que se centra bàsicament en el rodatge d'una pel·lícula, i entenc també que amb aquest tipus de tècnica el que vols és que el llibre també sembli, o el llegim com una pel·lícula.
No.
No?
Perfecte. No.
O sigui que...
La tècnica de capítols curts és una tècnica derivada de la vida moderna. O sigui, avui la gent té molt poc temps. I avui la gent té poc temps i llavors les lectures sovint són molt fragmentàries. Llavors, si fas un capítol molt llarg, la gent a vegades no falta temps per acabar, perquè ha de fer altres coses. En canvi, si fas capítols curts, la gent pot acabar el capítol. I llavors decidir si en comença un altre o no. Però és una qüestió de narrativa actual, tenint en compte els condicionants de la vida del lector. Perquè jo penso que l'escriptor ha de pensar una mica en el lector.
Molt bé. Doncs endavant, si tens preguntes...
I no volies preguntar res, no?
Sí, bueno, ja aprofito que faig la segona. Hi ha un moment en què hi ha dos personatges que tenen un diàleg i un referint-se a la República, a la República dels altres. Crec que no recordo la frase exactament, però li diu algo així com República d'esquerres o de dretes és igual, és centralista igualment. Bàsicament sí. Diu això. La pregunta és, tu creus que en aquella època ho tenia clar, la ciutadania d'aquí?
Hi havia gent que ho tenia molt clar. Hi havia gent que no, però hi havia gent que sí. També ara hi ha gent que et diu que el Zapatero és molt maco i ens estima molt. N'hi ha cap tots els gustos. Com sempre.
De tot, no?
Sí. Bueno, millor que... De segons quines coses, millor que no n'hi hagués tanta, però en fi. Hi ha de tot. I en fi, s'ha de respectar el pensament de cadascú. No per fer de darrere amb colls. No som estalinistes.
No. Si teniu preguntes... Endavant.
La data d'avui que heu escollit per la presentació és casual o no?
La data d'avui és la data triada perquè la sala estava disponible. Que és una raó de molt de pes. Sí. Sí, sí.
Per què? Per què? Pregunto. Perquè jo no sé quina data és avui.
16 de febrer.
16 de febrer.
D'acord, no recordava que era el 16.
El triomf electoral.
Sí.
El triomf electoral. No, però està bé. Està bé que ho hagis recordat. No hi havíem caigut, però està molt bé. S'ha de notar que un és historiador professional.
Ens podíem haver lluit ara dient que això era una cosa que ja teníem planificada des de feia 3 mesos.
No siguis cínic, no?
Endavant, les més preguntes? Endavant, Maixa.
Jo no parlo de la ignorància perquè encara no hi ha el llibre, suposo que el procés, malgrat el fet que l'editor no hi hagués podem comparar un llibre.
Sí, tres. Perquè el senyor editor ha promès que vindria amb llibres. I llavors, en fi, que el senyor Dito no hagi arribat... Ara arriba. Oh!
Benvingut.
Mira, arriba per al·lusió.
No, estàs mirant que com a mínim sabem el preu, eh?
Sí.
Feu res més d'un Francesc Català? El fotògraf?
Del Francesc Català Roca?
No, no el fotògraf.
No, no.
De l'amic, aquella forma no tenia una...
Ah, del cartell del Pere Català Vic. No. El cartell aquell del peu trepitjant l'esvàstica, vols dir?
No, que davant del seu Macià hi ha una foto molt famosa que el Macià està davant de la tomba.
Ja.
Al costat de l'Ontario. I com que és un dels que ho van agafar i van jutjar.
És que va haver-hi més d'un judici, eh?
Sí, però és que hi ha Francesc Català. I com que ara anem amb el seu
sí,
llibre,
no.
Hi ha un llibre que està enterat amb la Xavada i porta un cel i...
El Francesc Català era d'un altre judici. El Francesc Català era d'un altre judici. També pel mateix, però d'un altre judici que es va fer. O sigui, sense Macià, vull dir, amb en Macià van jutjar els que havien agafat en aquell moment a Prats de Molló, que eren, diguéssim, el nucli dirigent de l'operació.
Pensava que era el que tenia més dades perquè si el Macià va a la seva tomba i, o sigui, avui en dia, quan torna Macià i Francesc Català, que Macià està davant de la seva tomba.
No, vull dir, no surt. Vull dir, és com el Jaumet Miravitlles de Figueres, que era molt jove, que era estudiant d'enginyer, aquest per edat no el van arribar a jutjar. Després el van enganxar amb una altra cosa i llavors vull dir sí, el van jutjar i el van expulsar de França. Però d'entrada no. És que va haver-hi més d'un judici. I després va haver-hi gent que no els van agafar, no els van identificar, i per prudència ells mateixos van passar la frontera i se'n van anar cap a Bèlgica, que era un país més acollidor que no pas França. Tot i que Bèlgica era una monarquia i França una república.
Més preguntes?
El quin?
El sopar té un preu de 15 euros i és el preu que marca el centre comarcal lleidatà. Nosaltres aquí no el fixem. Perdona, has dit abans que en Carnet Ribalta no va aconseguir tirar endavant el propòsit de crear un grup d'empresaris que
no.
Financés el projecte d'estudis de cinematogràfics.
Sí, no ho va aconseguir.
És una qüestió simplement... saps alguna cosa més sobre això? És una qüestió política?
Home, és una qüestió de que els financers d'aquí no veien la indústria cinematogràfica com un negoci. Ho veien com una ximpleria. I no ho veien clar. I així com a França hi havia grans estudis, i Anglaterra, i Alemanya, i els Estats Units no en parlem, doncs aquí no ho veien clar. I tot i que a l'època del Cinemut hi havia hagut grans productores a Barcelona i a València. A València hi havia hagut, vull dir, una productora molt important que feia Films Cuesta. I a Barcelona hi havia la Barcinògrafo, entre altres. I fins i tot s'havia fet l'any 16,
s'havia fet una superproducció per l'època, sobre en Cristòfor Colom i el descobriment d'Amèrica, que hi havia escenes filmades a Barcelona de la rebuda d'en Colom, amb una plaça del rei amb tot d'arbres plantats, sí, la plaça del rei amb arbres plantats, i bé, vull dir, hi havia una tradició. Ara, aquesta tradició, amb l'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera Trontolla, amb el sonor les coses encara trontollen més, i després després de l'exposició del 29, aprofitant edificis de l'exposició del 29, es munten els estudis Orfea a Montjuïc, que durant la guerra són controlats per gent de la CNT, del Sindicat de l'Espectacle, i per tant Laia Films no podia filmar les seves pel·lícules de propaganda a Orfea, perquè Orfea era la CNT. Llavors va haver-hi una recerca amb un amic meu que en sap molt d'aquestes coses i té molta documentació, de a quin estudi podien haver filmat una pel·lícula d'aquestes característiques durant la guerra, que fossin uns estudis ben equipats per fer una pel·lícula sonora, però que no estiguin controlats per la CNT. I vam trobar que n'hi havia uns que eren els més moderns que hi havia en aquell moment a Barcelona, que eren els estudis Kinefon, amb K, que eren a les Tres Torres, que han desaparegut, però que l'edifici encara es conserva. I l'edifici, avui, dels estudis Kinefon, és el Mercat de les Tres Torres. Que al darrere, molt a prop, hi havia uns laboratoris de tractament de pel·lícules cinematogràfiques, que era Cinematografia Riera. O sigui que, no, vull dir, va haver-hi una localització, vull dir, dels llocs on es podia haver fet la història. També hi ha una cosa que en diferents moments de la novel·la surt, i és que a l'època, i de fet encara als anys 40 i fins a començaments dels 50, el tren de Sarrià, des de Muntaner fins a Sarrià, anava per dalt, no anava soterrat, no anava per túnel, anava per dalt. I a més, hi havia llocs que vorejava torres amb uns jardins molt macos i amb arbres i tota la història, però també hi havia indrets on passava entre camps de blat. I a la vora de les vies del tren, que sempre hi ha herbes, podies veure alguna cabreta que algú portava a pasturar. I estem parlant, doncs, de la Barcelona d'aquella època. I jo conec persones que això ho recorden perfectament perquè vivien per aquella zona. I llavors jo recordo també, als voltants dels anys de l'any 50, agafar el tren de Sarrià per anar a casa del meu avi, que era herbolari i vivia a Sarrià, i anar amb el tren de Sarrià amb la meva mare i passar, doncs, vull dir, això, vull dir, després de Muntaner, sortir a dalt, veure el cel i veure camps de blat encara. O sigui que és una cosa que després de la guerra encara va continuar bastant temps.
Perquè no he llegit el llibre, llavors, clar, costa de preguntar coses sobre un llibre que no... Si s'ha llegit, vol dir que se'l té, que ja se'l té la mà. Però, a veure, l'aspecte del llibre és, doncs, que és una pel·lícula que es roda dins d'aquesta narració. Jo volia dir una anècdota, ja que parlava dels camps de blat, no té res a veure, però m'he recordat una cosa que em va cridar l'atenció i em va divertir, i és que la gent beu molt xampany en aquesta història. Beuen sempre xampany. I és època de precarietat, estem al 36, la gent passa més aviat gana, però també he dit que la gent que està treballant en aquesta pel·lícula estan en plena eufòria, són gent que està contenta de treballar en aquest projecte. I efectivament sovint estan brindant. En Jordi parla del final, que és un brindis per la llibertat, però contínuament estan bevent xampany.
No, a veure, hi ha una cosa que s'ha de dir, i és que en aquell temps hi havia més facilitat per aconseguir mà que no pas teca. La gent passava gana, però no passava set. Són circumstàncies de l'economia de guerra.
Potser que convidéssim l'editor, hi ha una paraula.
El senyor editor, que ja ha arribat, i fa veure que no hi és, doncs també podria dir alguna cosa, i encara que no sap el que jo he dit abans, em podria desmentir si té valor i gosadia. Josep Maria Orteu, editor de llibres de l'Índex, per si no el coneixin.
Perdoneu la resta.
Ja no és l'editor invisible, és l'editor Carniosos, aquí present.
No sé què dir-me. No és que es poden dir, que em puc dir no sé què en dic. Bé, en tot cas, el per què l'han editat. Aquí la raó fonamental, potser perquè estem aquí, no? A veure... A un país normal aquesta novel·la seria una pel·lícula d'una pel·lícula. Però que aquest no és un país normal, no hi ha pel·lícula. Això hauria sortit en format de pel·lícula. Bueno, que jo us ho he explicat, no? Com va anar la novel·la. No sé què explicar, però aleshores... perquè això era un projecte previ que ha acabat amb novel·la. Bueno, seria, això és el que és la... és novel·la històrica, no? En el mateix sentit és novel·la històrica. De la cosa de la República, el president Macià, i no sé com... Què dir-ho. Per més, és una novel·la molt fàcil de llegir perquè són escenes de pel·lícula, per tant és molt passadora. Tota la part històrica amb aquesta taula tan fantàstica que tinc, suposo que us l'han explicat. I què més us dic? Ah, bueno, la il·lustració és tota creada en família, per dir-ho així. La il·lustració de coberta. I què us dic més? Doncs pregunteu. Amb tot el que us l'han explicat. No us mossegaré ni res, eh? I el primer que pregunte tindrà una copeta de xampany a dalt. El segon ja no, eh?
Podríeu explicar una mica la coberta? Perquè m'ho vas explicar fa temps, però...
Sí. Bueno, això... em toca a mi. A veure... La coberta ha sortit així perquè el senyor editor la va aprovar. Si ell no l'hagués aprovat, no hagués sortit. Vull dir, el que passa que li va fer gràcia i ha sortit, no? Llavors, la coberta parteix d'una caricatura de l'època d'en Macià amb una sèrie de col·laboradors seus. Llavors, hi ha el toc eròtic d'unes cames d'una senyora una mica molsudeta al gust de l'època, amb mitges negres, sabates vermelles, sí, allò, el toc Lubitsch, però que per l'altra banda cauen unes bombes, que és la referència als bombardejos que patia Barcelona l'any 37, un avió republicà i la Torre Eiffel de París. I com podeu veure, en Macià surt amb una cara, vull dir, a veure, no podríem dir enfadat, però sí un home que està molt, molt decidit i molt combatiu en aquell moment. O sigui, no és un marcià relaxat, vull dir, és un marcià d'acció, que penso que és el que tocava, perquè el marcià del qual es parla aquí és un marcià home d'acció. I aquesta és el perquè d'aquesta coberta, i suposo que per aquests motius va ser acceptada pel senyor editor. Sí, i aquí en el llom, perquè la composició era una mica més llarga, i aquí baix hi ha l'avió republicà, i aquí dalt hi ha l'avió nazi que deixa caure les bombes, perquè no hi hagi possibilitat d'error o confusió.
Jo vull fer-vos una pregunta, llançant dues coses que heu dit, no? Tu, Josep Maria, deies que en un país normal s'hagués pogut, d'aquest llibre, hagués sortit una pel·lícula, o al revés, a l'inrevés. Tu també abans ens has dit que en el moment en què Ernest Ribalta va intentar engegar aquest projecte amb els empresaris, aquests tampoc hi creien. La pregunta és, creieu que avui en dia continuem amb el mateix problema? És a dir, s'han intentat fer algunes pel·lícules al voltant de la història d'aquest país, una de les darreres precisament és el coronel Macià. Ara sembla ser que s'està rodant alguna a València, no sé qui l'està rodant, però sobre Jaume I, poca cosa més ja. Creieu que continuem amb aquest problema de no creure en el cinema com una eina de difusió massiva?
A veure, industrialment, i cal tenir present que el cine, podríem dir, és una forma de comunicació, és el setè art i tota la història. Però una pel·lícula és una cosa que reposa sobre una infraestructura industrial molt forta. I, a més, no només sobre una infraestructura industrial de producció, sinó, sobretot, hi ha una cosa que és molt important, que és la distribució. I la divisió. De distribució no n'hi ha. El cine de sales d'exhibició, malament rai. El cine d'aquí li costa molt exportar-se. Però és que, a més, una infraestructura de producció regular tampoc no existeix. Perquè en Josep Maria Forn, que és el que va fer la pel·lícula del Macià, doncs va fer la pel·lícula del Macià al cap de no sé quants anys, però potser 15, d'haver filmat Companys Procés a Catalunya. I en Forn és un home experimentat, vull dir, o sigui, potser no és un director brillant, però sí que és un director competent, i ha estat 15 anys entre poder fer aquestes dues pel·lícules. Això vol dir que industrialment la cosa no rutlla. I per altra banda, TV3 i Mediapro i tot això, doncs tot sabeu a què es dediquen. Es dediquen a fer unes coses que, la veritat, des d'un punt de vista d'explicar la història recent, la història no tan recent, el present, i plantejar-se qüestions sobre el futur del país, no és precisament el fort de la seva producció, sinó més aviat el contrari. I, per exemple, quan a TV3 passen cinema català, passen a les 3 de la matinada. Que tu dius, home, tu pots gravar en vídeo. Però, coi, la gràcia no està en que jo m'ho gravi en vídeo. La gràcia és que ho pugui veure a l'hora de veure les pel·lícules. I si no es passa a l'hora de veure les pel·lícules, doncs clar, és perquè es passen pel·lícules d'altres procedències. Llavors què passa? Doncs vull dir que això lliga amb què? El diari editat a Catalunya que rep més subvenció de la Generalitat no és l'Avui, no és el Punt, no és el Regió Nou, no, no, és la Vanguardia, que tots sabem que és un diari català i en català molt ben parit. I després, doncs, els projectes i empreses editorials que reben més subvencions no són els de llibres de l'Índex, no, no, són els d'una editorial tan catalana com Editorial Planeta, fundada per un dels faixes que va entrar a Barcelona el 26 d'enero de 1939. I que la Nisaga continua amb el seu tarannà catalanista de sempre. Llavors, això lliga amb el que passa amb el cine, perquè són aspectes de la mateixa política catalanista que se segueix des de la Generalitat, tant en els 23 anys, de presidència de Convergència, com en els anys del tripartit. O sigui, ara potser la cosa s'ha accentuat una mica més, perquè no sigui dit que els que manen són els amics de Zapatero, però és el que hi ha. I això passa en premsa, passa en llibres, passa en ràdio, passa en cine. I passa en televisió. Perquè com tothom pot observar, TV3 cada vegada és més la nostra.
Teniu alguna pregunta més?
Una observació només. Home, aquesta pel·lícula, estava pensant mentre deia que sóc jove, ens ha fet un mitin, que això. Ja, si fos, a veure, amb una situació de no dependència de llibertat, aquesta pel·lícula seria, recordeu aquesta pel·lícula que va fer poc, però clar, això era indústria, però no era indústria, és que al darrere hi ha la voluntat de fer-ho, però jo fan des dels Estats Units, ja en fa Brad Hood, una que...
Brad Hood,
sí. I el Mel Gibson, com es diu el no protagonista, que és un escocès que està...
Sí.
Sí, el Mel Gibson. Bé, allò és una copella, la copella escocesa, no? Ara, això seria l'equivalent contemporani a Catalunya, és el gran acte de publicitat, doncs els fracàs, que és tot el que va passant que es plasma molt jo, com Macià, doncs, converteix això en un acte de propaganda, no? Tot el que hi ha la continuació. No estem en llibertat. A veure, clar que estem en llibertat, però no estem en llibertat nacional. Vull dir, bueno, a veure, mirem-ho d'aquesta manera, aleshores, aquesta no és la situació.
Estem en condicional. En llibertat, però condicional.
Vigilada. Vigilada.
Sí.
Els romans ja establien la diferència entre un país, una nació que era lliure, fàcilment, encara que pogués estar sotmès a una direcció. Tenir el moviment de tenir llibertats temporal i llibertats individuals, no? Per exemple típic, i després de les llibertats fundacionals. Aquesta diferència la teníem clar, l'any 2200 anys, enrere.
Sí, sí.
Hi ha gent que l'interessa compondre. No, com és tot, ho sabem.
I els romans també, perquè la cosa no ve d'ara, amb això que parlem a vegades de l'ocultació de la història i la mitificació de la història, els romans ja practicaven allò d'agafar presoners de guerra o esclaus i fer-los picar les inscripcions que explicaven la història del país vençut. Això ho van fer a Egipte, per exemple. Està perfectament documentat, i és una mica, vull dir, el que respon, vull dir, a l'expressió aquella llatina de vae victis, o sigui, ai dels vençuts, perquè clar, vull dir, el primer que fan, vull dir, és esborrar la història, no? Tot esborrar la personalitat i esborrar la història. O sigui que això és una constant històrica, vull dir, que en costumen a seguir tots els que aixafen o intenten aixafar un altre país i un altre poble i una altra cultura. Una tremitia, segons que diria el senyor Porteus. Sí,
Tenim més preguntes? Digues, endavant, Gustavo.
Jo me'n podria reafirmar que i en l'absorció de la història per part de Jaskan Kim, i hi ha exemples fragants. Jo m'he trobat un cas molt clar d'una publicació de la Conselleria de la Generalitat que està en mans d'un partit independentista i que ha canviat totalment o tot el sentit, per exemple, de la guerra francesa. I això m'agrada. Penso que no és el moment de... Diríem que li cal prestó a nosaltres polítics perquè, com a mínim, quan fan algun tipus de divulgació, sigui, s'acosti el màxim possible a la realitat i no facin quadros com a representació en la bandera catalana, per exemple. Perquè és l'únic que a molta gent li queda la rapiga. Quin sentit té?
Sí, sí, vull dir, com jo t'he sentit explicar a tu, a Manresa, la crema popular de paper segellat era paper segellat borbònic castellà, no era paper segellat napoleònic. O sigui que allò anava contra l'estat borbònic, contra l'antic règim, no anava contra l'ocupació napoleònica.
Sí,
anàvem contra el
govern
central.
Exacte. Ja n'hi
ha els demais. I de fet, vull dir, Barcelona va ser una ciutat que va estar molt tranquil·la durant tota la guerra. I els llocs on va haver-hi sidral contra els francesos, doncs eren gent que després, vull dir, se van arreglar amb els quadres absolutistes quan va tornar Fernando VII i companyia. I bé, el que passa que després, vull dir, va haver-hi la qüestió de les carlinades, que en principi entronca amb aquesta gent, però que després deriva cap a altres plantejaments, si no des del punt de vista nacionalista. Sí, estic d'acord amb tu. I els carlins és una altra història que s'ha de les guerres carlines és una altra història que s'ha de revisar.
És que dona la sensació que a les altres institucions vulguin amagar a sota de l'alfombra però no m'interessa.
Home, per això són institucions que reben els diners que venen de Madrid, després que Madrid recapta.
No,
Llavors, com que els sous que cobren depenen dels diners que venen d'allà, doncs defensen el seu som. Tu ho has d'entendre. És una qüestió de política sindical.
Tenim més preguntes?
Del llibre.
Si no teniu més preguntes, anirem acabant, perquè com us he dit abans, han d'anar tancant el centre. Exacte, això per suposat, Vull dir, qui estigui interessat pot tenir avui el llibre, el teniu aquí a la vostra disposició. A més a més, dedicat per l'autor, això m'ho he escollit a meva. I a més també us vull animar que participeu avui en el sopar, perquè no sé si podran quedar tots, però avui veig que tenim la sort que molts dels col·laboradors habituals del Cercle Català d'Història són aquí, amb Gustau Angeries, veig que Antoni Muñoz i Josep Catà, l'Eva Sanz, i vull dir que són experts en diferents temàtiques de la història del nostre país, i amb la qual cosa avui aquests que s'hi quedin us podran contestar les preguntes que més us interessin. Així doncs, us convido a que, si us interessa, continuem parlant a la planta dalt. Moltes gràcies per haver assistit i fins la propera.
Els nostres fitxers són de lliure difusió, sempre que es faci sense ànim de lucre i fent referència a la font.